Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Què et recorda aquest fragment? Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música a Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
A La Molina t'ho posem fàcil. Gaudeix de l'esquí i de l'snow de la manera més còmoda i ràpida.
Oblida't de les cues, compra el teu forfet online i el reculls a les màquines check-in ubicades als punts principals de l'estació.
Si l'emoció de l'esquí t'enamora, ets de La Molina.
La Molina t'estima.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow.
Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing. Sona aquesta música, passen uns minuts de les 12 del migdia i vol dir que estem a Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim convidats de Sant Cugat, convidades. I també tenim un convidat que no és de Sant Cugat però que actuarà en el Teatre Auditori. Però abans... La homilia de Molta comèdia. Avui, què passarà amb la Sala C?
Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Aquest any 2019 que comença em porta la memòria que la pel·lícula Blade Runner, feta l'any 1982, situava l'acció precisament en aquestes dates, el 2019. És el món com el pintava Ridley Scott? Doncs sí, no? Quan veiem imatges de segons quines ciutats actuals, Nord-Amèrica, la Xina o l'Àfrica, recordem estètiques i formes similars i, sobretot, potser, la barreja de persones d'orígens diferents que conviuen, és a dir, que viuen unes al costat de les altres, encara que pràcticament no es coneixin. Això no és nou. Scott es basava en un conte de Philip K. Dick, que es titulava «Somien els androides en ovelles elèctriques?» i que publicava l'any 1968. Ho repeteixo, 1968. Jo, ho veieu, tot sembla que tot sigui igual, i res és igual, perquè George Orwell va escriure 1984 l'any 1949, i la creació del gran germà, que tot ho vigila i controla, a part del concurs de televisió que molta gent coneix, és un fet que sembla que torna a l'Europa que semblava que havia deixat enrere el feixisme, el nazisme i el comunisme totalitari. Els escriptors, els dibuixants de còmics, de revistes, d'humor, els monologuistes, els autors teatrals, els directors de cinema i els guionistes, les actrius i els actors, els artistes d'arts visuals, els cantautors, com les convidades d'avui en aquest programa, han d'anar amb compte de no dir o no fer determinades coses, perquè les denúncies poden sorgir des de qualsevol indret. I el que és pitjor, sempre hi pot haver una aplicació de la llei, de qualsevol llei, que vagi en contra de les seves paraules, de les seves imatges, de la seva llibertat d'expressió en definitiva. Perquè hi ha la lletra de la llei, però després hi ha l'aplicació, la lectura per part d'un jutge, que és qui té l'última paraula. I això pot fer canviar inclús el sentit inicial d'aquesta llei. I tot això direu, què té a veure amb la Sala C? Cal aclarir que la Sala C és una de les obres importants d'aquest any 2019 a Sant Cugat pel que fa als espais per a les arts escèniques, Teatre de la Unió, Amfiteatre dels Jardins de Vallès i Sala C, una sala que es fa ocupant l'espai dels dos cinemes de la primera planta dels cinemes del Centre Cultural i que es plantejava inicialment com a polivalent i ara últimament sona més com a sala de concerts i per les entitats per fer aquelles activitats previstes al carrer però que per raons climatològiques o de coincidències en el calendari necessitin un espai protegit. Una sala de 486 metres quadrats, diàfana, amb un aforament de 900 persones dempeus i 480 assegudes. Una sala que ja ha demanat al grup de dissidència sònica que es posi a concurs la seva gestió perquè, diuen, estigui al servei directament del poble i no en mans de l'administració municipal. I d'aquesta manera, les possibilitats d'utilització responguin més democràticament a les necessitats dels diferents col·lectius de la ciutat. Personalment em sembla negatiu que dues sales de cinema desapareixin. I si facin la sala polivalent, tenint en compte que hi ha una sala B, amb nom i tot, Arboretum, que calia fer al costat del Teatre Auditori, una sala per 300 o 400 persones, per fer aquell tipus d'espectacle, sobretot música, que respon més a les mides del Teatre Auditori, sobretot perquè no es podrà anar als cinemes de baix, aquests que quedaran, el dia que es faci un concert a dalt, per molt ben insonoritzat que estigui. Què passarà? Els grups de Sant Cugat tindran opció per poder administrar aquesta sala a previ concurs? L'administració ho farà directament escoltant els diversos interessos en joc? No ho sé, però ja ho veieu, que les premonicions, Orwell en 1984, Philip K. Dick en Blade Runner, sempre l'encerten, però no del tot. Com dic sempre, jo que no sóc creient, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
sentido lo que ahora siento. No es ninguna tontería amar así. No es un sueño de niña esperar que alguien me ame igual a mí, ni que la vida me dé el regalo de estar junto a ti. Contigo ya no temo entregar mi alma a tu imán. Sé que junto a la tuya aprenderé a volar. Ave de grandes alas, mi ángel blanco del sol. Siempre había esperado encontrar tu amor. Ternura que sube en mi alma como la espuma del mar, que busca llenarte más y más y poco a poco aprenderte a amar. Alegría y dormir sin pastillas, estar yo en mi cama esperando que entres por mi ventana y hacerte el amor. Su camino y qué bien que el tuyo y el mío vayan juntos desde hoy. Ternura que sube en mi alma como la espuma del mar, que busca llenarte más y más y poco a poco aprenderte a amar. Ay, alegría y dormir sin pastillas, estar yo en mi cama esperando que entres por mi ventana y hacerte el amor cada mañana.
Y cada tarde y cada mediodía,
y cada noche al son de tu alegría.
Y cada tarde y cada mediodía,
y cada noche el baile de tu melodía.
Y cada tarde y cada mediodía,
y cada noche al son de tu alegría.
Y cada tarde y cada mediodía,
y cada noche el baile de tu melodía.
Molt bé, Josep Maria. Hem escoltat Alegria, Núria Rossi, que participa en el concert de demà divendres a les 22:30 o 11:15, com vulgueu dir-li, a les 11:30, perquè es diu de totes maneres, dins de la programació de la PUA en directe al Casal de Torreblanca. La Núria, que la tenim aquí al costat, escoltant-se a si mateixa, cosa que està molt bé,
que feia molt temps que no feia.
Però cosa que estava bé, Núria, perquè de tant en tant convé, eh? A vegades pots escoltar una cosa que dius, això he fet jo.
Sí, no? sí. Hi ha vegades que dius, ostres, que bé això, no? Que guai, veus? Això no mentida, ho hagi fet jo. Hi ha vegades que dius, ai, Déu meu, això ho vaig fer jo. Ai.
Hauria de... Bueno, la Núria té dos CDs sobre la marxa, el 2011 i Alegria, el 2017, i actuarà cantant acompanyada de Jordi Álvarez al contrabaix, de Pablo Cruz a la bateria, de Xavi Lozano a les flautes i de Félix Ramos al piano.
Perdó, hi ha un error aquí. Pablo Jiménez a les flautes.
¿Pablo Jiménez?
Sí.
Bueno, doncs aquí és que en el, en
bueno,
el programa...
Bueno, perquè hi havia diverses opcions al principi, tant amb el percussió com amb flautes, i en el programa va sortir així el primer, però ja després hem difós a nivell digital, que és el Pablo Jiménez,
Pablo
que és una
Jiménez.
Meravella.
Molt bé.
Estic molt contenta.
I l'Ariana Bofill, que també la tenim aquí, i el que escoltarem una de les seves cançons, actuarà cantant, tocant la guitarra i teclat?
Sí.
És piano, teclat elèctric?
Un teclat elèctric.
Teclat elèctric.
Sí.
I acompanyada, en aquest cas, de Sex Roche, la guitarra i efectes, quins efectes seran?
Bueno, porta bastants pedals, i va posant el seu toc personal. Hi ha efectes més suaus. Hi ha una cançó, per exemple, que la fa Monarc de violí amb la guitarra elèctrica.
Wow.
I sí, busquem molt el so així, més enllà de les convencions musicals o el so, no? Allò que ens és fàcil per comunicar-nos, perquè com que som molt, molt així, tots els tres, no? Som molt d'oïda, d'intuïtius.
Parlant del tres, diem que el tercer és en Gerard Teixidor, que és bateria i percussions.
Sí.
Ara jo, la primera qüestió que us posaria, hem escoltat la música, de la Núria, falta escoltar una mica teva, seria, quan va ser el moment, cada una de vosaltres, que va dir, jo vull fer cançó, vull escriure cançons? Núria.
Núria, primer. Doncs jo ni ho recordo, perquè des que era petita, jo vinc d'una família molt, molt musical. Per la banda Rossi són tots músics des de música clàssica, tinc cosins que són uns cracs amb el jazz, i el meu pare, a casa sempre teníem el piano, l'acordió i la guitarra disposats a sonar. Per altra banda, la meva mare molt artista de la ceràmica, de la pintura i tal, i jo recordo de petita jugar amb les meves germanes a... Va, ens inventem un anunci, va, i m'inventava cançons per anuncis que ens inventàvem nosaltres, i jo jugava això a casa, no? Des de molt petita vaig tenir aquesta necessitat. Als 14 anys va ser quan vaig dir, això és el que jo vull fer tota la meva vida. Després he tingut moltes dificultats per poder-ho fer, però sempre ha estat això.
Però continues, sí. Aquí?
Sí. I vamos.
Vull dir que ja has tingut dificultats, però...
No, he seguit sempre, em considero autodidacta perquè he hagut d'estudiar quasi clandestinament, perquè l'Ariadna és més jove que jo, però allò que és que d'aquella època que era que la música no existia, la possibilitat d'estudiar música, deien, home, no, que no ets tonta, dedica't a una cosa més, sí, seriosa. I llavors... Sí. Ho he hagut d'estudiar quasi d'amagades.
Si et deia allò, de què faràs a la vida? Vull fer música. Què dius ara?
Oh, i sobre sent dona...
I com et guanyaràs la vida?
Com et guanyaràs... No, però molt, això és com a afició, però en sèrio què vols fer? Llavors vaig fer història perquè tothom es quedés tranquil, però és que sent dona, a més, era més difícil encara.
I tant.
Els meus cosins, que eren homes, estaven allà en aquell taller de músics inicial, fent jazz, fent tal... I els meus pares em deien, però ells són nois, és que tu et pervertiràs si et fas música. I llavors dic, bueno... Sí. Però tota la vida. La resposta seria tota la vida.
Anava a dir, Núria, que era una altra època, però, hosti, no sé, últimament estic pensant que no sé si era una altra època.
Sí, parlem de la dona, després parlarem de la dona, sí, perquè el meu proper treball ja d'això, sí.
Sí, és veritat, eh?
És una altra dona, una altra època, però hem tornat enrere en moltes coses, també en temes de racisme i de més.
Ariadna.
Mira, jo, al contrari de la Núria, soc d'una família que és molt artística, però ningú s'hi ha dedicat. I precisament per aquesta creència de que d'això no es pot viure, no? I llavors jo vaig començar biologia, després la vaig deixar a la meitat, vaig començar filologia anglesa i francesa, i a través de la fonètica, estudiant fonètica, aquí vaig veure que, bueno, que m'agradava molt i que a més era una cosa que se'm donava especialment bé, que tenia una quasi obsessió, no?, pel so, i per buscar la perfecció en el so. I havia començat a tocar als 4 anys al piano. Vull dir que vaig decidir dedicar-me en 24, després d'haver començat aquestes dues carreres. I va ser perquè... Per una crida interna molt forta. Vull dir que era... Jo pensava... externament no hi havia cap allò... facilitat, no? No perquè... sobretot per aquestes creences. I que, a més, te n'adones que tu vas xupant-les. I tu creus,
exacte,
també.
Interioritzes.
I això és el que després has de començar a canviar dins per poder-les canviar fora i anar veient com ho fas.
És una lluita que, per una part, et ve imposada i, per altra part, te l'has de treure de dins una vegada la tens dintre.
Sí, exactament.
És difícil. Hi ha una altra qüestió que sempre que parlo amb gent que composa i que fa cantautors o cantautores, i és... quan comença generalment, potser deu ser diferent en alguns casos, quan comença generalment, tu tens un tema determinat, tu vols dir una cosa determinada.
Amb la cançó, vols
dir? Sí, aleshores desenvolupes les paraules i li apliques una música, o comences amb una música i després busques les paraules que encaixin amb aquesta música. Núria.
En el meu cas jo diria que és molt variat. És variat, et dic. A mi que jo penso que en el fons tenim una història bastant similar a l'Ariadna i jo en quant a que no hem tingut un entorn que ens ajudés, perquè els meus cosins estaven allà, però a casa meva era una altra història, vale? Jo, em perdó, sempre dic que els meus pares són que me'ls estimo molt, però he hagut d'aprendre a estimar-los comprenent que no pensàvem igual. I aleshores, quan jo m'he trobat davant de dir la necessitat aquesta de dir ah, d'això vull fer una cançó, a vegades és... A mi m'agrada molt escriure, també. Llavors, a vegades estic escrivint prosa i no me n'adono i acabo fent una prosa poètica i de prosa poètica acabo fent un vers i al final dic, coi, és això. He començat, que volia escriure una redacció i he quedat fent una cançó. A vegades és la lletra que et porta. A vegades a mi m'ha passat que és que em ve una melodia que dic, ostres, això ho haig d'agafar. I com que he estat autodidacta i no he pogut estudiar la música que hauria volgut, ara sí, m'he anat posant, però ha estat una lluita, hi havia una època, una de les cançons més boniques que tinc jo, que no sé si torneu a posar alguna cançó després, el Mai Més, és la meva, les primeres cançons, la vaig fer fent una gràfica, perquè veia la melodia, la veia, i després no em sortia de tant la lletra. I algun cop m'ha passat d'estar a la dutxa tranquil·lament i que em ve, i va una època que jo feia cançó infantil per encàrrecs i tal, i em ve la música i la lletra alhora i és com dir socorro, i és que a més veig l'escenari, veig com s'hauria d'interpretar, quines llums hauria d'haver, quin ambient, quin tot, i t'has d'anar ràpid a dibuixar, a escriure, a gravar...
És a caçar-ho.
A caçar-ho perquè se te'n vagi. Tot així sempre dic que és molt important la inspiració, però jo veig que sense treball al final no es fa res. Bill Evans, gran músic, jo el que sí que he fet és escoltar molta música, deia que moltes vegades pensem en la inspiració, però sense el treball no hi ha res al final, no? Que hi ha un 1% que és el talent, però hi ha un 99% que és la feina després, no?
Segur.
Em fa gràcia amb la Núria perquè hem viscut situacions similars des de punts oposats.
Sí, és el que estic veient jo.
Perquè jo des de petita vaig començar a fer clàssic, als 24 vaig entrar a grau superior de... No, 24, als 27, 28, a grau superior de cant, i vaig fer jazz...
Quina meravella, veus, això?
I tot això, i jo ho vaig viure fatal.
Ja, curiós. Jo encara m'he trobat a faltar, és curiós.
Però per què? Per què?
Ho hem viscut al revés. Perquè vaig sentir que igual si hagués començat... És com si comencessis a parlar i en comptes de, per mi, en comptes de començar a parlar quan ets petita...
Lliurement.
La teva llengua, allò que et sembla familiar, a partir d'allò més simple que tu entens, comences a parlar des de alemany, no sé, una llengua que t'és molt, molt llunyana a tu, que no l'entens, que té patrons i coses molt complexes, i hi ha una cosa poc natural. Jo ho vaig viure així, no?
Era com si et limitessin?
Sí.
Com uns que tenessin uns límits tancats però no podies...
Sí, entre uns límits o que et donen tantes eines i sense saber per on comences, no? Quina és la primera, com la... I deixar els tempos perquè allò ho exploris i li
de manera natural.
Exacte. Va ser molta informació
en un
i a més
tema...
a nivell mental, no? Era tot com una explicació matemàtica. I dic, ostres, jo el so i... És a dir, tu la música la puc entendre des d'una perspectiva matemàtica, però la puc entendre des d'una perspectiva espiritual, des d'una perspectiva artística.
Sí.
Doncs a veure...
És aquí hi hauria un tema diferent, que seria el tema de l'academicisme, no?
Ah, sí.
L'ensenyament musical s'hauria
de revisar
moltíssim.
Tindríem per dos programes, Núria? Tindríem per dos programes. Escoltem música ara de l'Ariadna, que és, Ariadna?
Dolçó de pètals, jo no hi viu.
Escric una cançó de benvinguda, el cor em brota dolç sense consol, però tant m'ho punja no siguis una fantasia, el meu cor agafarà el teu nom. La llum que ara cau sobre les tardes em porta una llarga espera cap al teu niu, aquest que ha estat clos tota una vida, esperant la dolçó de pètals i un olviu. Que llarga es farà l'espera de veure i créixer fruits, que llarg es farà veure les teves flors florir, però aquí sense pressa vetllaré per la bellesa d'aquesta teva proesa. De fer brotar amb destresa cada racó que tens i et mereixes del teu niu. T'escric una cançó de benvinguda,
cor em brota dol sense consol, però tant m'ho punt ja no siguis una fantasia. El meu cor agafarà el teu nom. T'escric una cançó de benvinguda, cor em brota dol sense consol, però tant m'ho punt ja no siguis una fantasia. El meu cor agafarà el teu nom. La llum que ara cau sobre les tardes em porta una llarga espera cap al teu niu, aquest que ha estat clars tota una vida esperant la dolçor de pètals i un ull viu. Que llarga es farà l'espera de veure i créixer fruits, que llarga es farà veure les teves flors florir, però aquí sense pressa vetllaré per la bellesa d'aquesta teva proesa de fer brotar amb destresa cada racó que tens i et mereixes del teu niu. T'escric una cançó de benvinguda, el cor em brota dolç sense consol, però tant m'ho punt ja no siguis una fantasia. El meu cor agafarà el teu nom.
Ens hem escoltat ara la cançó de l'Ariana. Ja us preguntaria a les dues, com sempre. A més, hem de dir que us heu conegut aquí.
Sí. Si actuareu, jo tenia moltes ganes, eh? I a més veig que després hem de fer un cafè tu i jo, perquè tenim estona, eh?
A Terra Blanca, però us heu conegut avui, cosa que a mi m'agrada molt, estic molt content de que sigui així. Com definiries cadascú de vosaltres la vostra música? Dins de quines, si és que es pot fer, dins de quines coordenades?
Vale.
La Núria s'ho està pensant.
Jo, la meva, des de... Jo, artísticament. És a dir, no... I... És una expressió des del més profund de dins meu, no? De la meva essència. Llavors, no... De vegades surt que ni jo entenc el missatge del que estic dient i més tard em passen coses i les entenc, no? Perquè tot... És a dir, és com si parlés algo molt més gran que jo mateixa.
És una intuïció?
És una intuïció, sí. És una expressió des d'una part molt, molt natural de mi, des de la natura que tinc, que existeix en mi, no?
El títol del teu disc, d'alguna manera, està dient això, no?
Sí, sí, diu, l'ànima amagada... És un
sentiment amagat, és un sentiment que està, però no està definit...
Bueno, és... És algo que és tan vulnerable, perquè és únic, no? Tothom som únics, no? I úniques. I veig que el que és fàcil és estandarditzar allò que fas per no haver de ser tu mateixa, no? Mm. I poder-te protegir. I què passa? Que aquí et trobes amb pegues perquè tens la necessitat de ser tu. Mm. Perquè tens coses a explicar que no les pot explicar una altra persona. I que són necessàries per millorar les coses, perquè la vida es sanegi, perquè jo crec que tothom tenim aquesta capacitat d'aportar per millorar, per curar coses del passat. I crec que és molt necessari que tothom participi. I que, però clar, és molt difícil perquè cada vegada que dius alguna cosa que la gent no identifica com a una cosa coneguda, és pram, no, això no està bé, això és lleig, això no... Dius, bueno, i si és necessari que jo t'expressi això? Ja veurem què passa després, com ho entens, com ho processes, que t'inspiro a tu, perquè jo crec molt en la inspiració mútua a l'hora de construir. Igual és això, igual el meu objectiu és inspirar-te a fer algo diferent del que has fet fins ara. I bueno.
Núria.
A mi em passa com l'Ariadna, és que és això que tenim molts punts en comú,
sí,
encara
sí,
que
sí.
Amb vivències diferents. Per mi ha estat una... Jo diria que els diferents treballs que he anat publicant reflecteixen una cerca constant de quin és el so que realment jo estic buscant, no? Per això que dèiem en un moment mentre escoltàvem la cançó de l'Ariadna, que hem comentat aquí, no?, que l'academicisme a vegades ens paralitza també, no? Mm-hmm. Aleshores, jo diria que per mi la música és allò que... que ens fa conscients, d'alguna manera ens, fa, ens regala, no conscients desament, ens regala la vivència de connectar l'ésser humà amb allò més infinit, no? Cadascú li pot trobar una explicació o una altra, què és el que hi ha d'infinit en la nostra existència, diguem-ne. Per mi la música és el que em connecta amb això. I aleshores, com que em flueix d'una manera natural, el que ha estat antinatural era el que jo desitjava, no? Tenir una formació musical tan profunda com la que va tenir l'Ariadna, que idea per ella va ser una mica contraproduent, en canvi, per aquest academicisme. I aleshores, per mi és la cerca del so propi, de quin és el so realment propi, no? En el primer disc que vaig treure jo, el 2010, sobre la marxa, ja el títol sobre la marxa feia referència per una amiga meva que estava patint un càncer en aquell moment, a Cati, i que ara, justament avui fa anys, que em deia, Núria, sobre la marxa, les coses tranquil·la, tal, vés fent, no? I em parlava de la música, també, perquè jo anava com buscant. En aquell moment jo estava molt imbuïda de jazz i estava intentant alliberar-me d'aquell academicisme de quan vaig arreplegar 4 duros i me'n vaig anar a estudiar al taller de músics i deia, necessito sortir d'aquestes pors que tinc de fer alguna cosa incorrecta. Però m'identifico amb el jazz, perquè he escoltat molt. M'identifico amb la música clàssica, perquè he escoltat molt. El següent treball ja va ser dir, ja, però jo és que m'identifico amb la natura, busco un so molt, molt autèntic, propi, meu, el meu so natural, jo m'identifico amb llibertat absoluta, amb viure enmig del camp, amb viure tranquil·la, lluny de les ciutats. Aleshores, per què ets estar pensant en sons a vegades més metàl·lics o més... Vaig a buscar els sons a terra, no? I vaig apropar-me cap a un rotllo així més folclòric en aquest disc Alegria. El que estic buscant ara, jo no sé com es pot encasellar, és que no sé, estic molt d'acord amb l'Ariadna, no podem encasellar perquè cada persona és un món, no? I cada cantautor també. Però jo diria, si ho hagués explicat d'alguna manera, busco, m'identifico i em sento còmode amb una melodia espontània, senzilla, mediterrània, potser podríem dir, el so mediterrani, em sento molt mediterrània. No puc prescindir de l'harmonia riquíssima del jazz, però el vull a la meva manera, molt acústic, molt de terra i amb instruments que a vegades em porten a textures tipus música llatina, per això m'identifiquen a vegades en coses de música llatina, no? Jo diria que estaria per allà, amb textures naturals, acústiques, artesanals, fins i tot, una harmonia rica del jazz, però unes melodies molt lliures i molt des del cor, mediterrànies. I, de fet, el proper treball que espero publicar el 2019 és un disc que es titularà així, A cor obert.
Seguint aquesta línia que ho acabes de deixar i que l'Ariadna abans començava, tot i amb això, tot i amb la recerca que feu les dues del vostre so, del so que surt de dins i que, per tant, és el vostre so, sentiu identificats amb alguns determinats autors? Teniu les dues... Estic parlant d'identificació no
sonora, més o menys.
No de copiar amb ja, aquell... Però quasi és inevitable, perquè nosaltres, si esteu d'acord, ens passa a la nostra època que tenim la possibilitat d'escoltar tota la música que s'ha fet des de fa 500, 600 anys.
Clar.
Si això no havia passat mai.
Sí.
En un mateix dia pots escoltar, pots fer salts absolutament totals dins de la música. Escoltar Vivaldi i a continuació agafar el Bill Evans i a continuació tirar enrere i escoltar un bolero determinat i a continuació veure un flamenc també molt potent. Això no ho he passat mai, al mateix temps. Llavors, hi ha alguna identificació? Hi ha algú, una línia determinada que tu diguis, Núria, a mi m'agrada, altra cosa és si faig o no faig igual.
Jo tinc una crisi d'identitat aquí perquè ja et dic, per exemple, soc una apassionada del jazz. Escolto Shirley Horn i em sento molt identificada i em surt una bèstia per dins que dic, i ara vull aprendre a tocar el piano bé, perquè el toco i composo amb el piano, però el vull tocar, vull ser lliure amb el piano, vull ser lliure amb la veu. I en aquesta vessant del jazz autèntic m'identifico a nivell de sons, per exemple, cantautora Marta Gómez, una cantautora colombiana que molta gent em diu, tu quan cantes em recordes amb la teva força que treus allà i tal. La gent que ve del jazz em diu que li recordo la Shirley Horn, que guai, dic, ja m'agradaria. La gent que ve de música més en llatines i així em diuen, em recordes molt la Mercedes Sosa. I és curiós. I jo, si em poso a escoltar música clàssica, sempre amb alguna cosa que m'identifico, perquè és aquesta sensació festiva de comunicar amb la natura, un Edward Grieg, dels nacionalismes musicals en noruec, jo ja em quedo clavada també, no? I per això dic que jo busco un so que sigui jo podent englobar això.
Tu què creus?
A mi em fa gràcia,
estava punt,
perquè...
Estava a punt, estava escoltant, però estava allà a l'expectativa.
I anava pensant, dic... És que a mi em passa molt al revés. Jo, quan... No sé en quin moment, jo crec que quan vaig començar a estudiar música així de gran, em va passar que sentia, escoltava només la música que em feien escoltar. I vaig deixar d'escoltar la música que m'agradava. I em va passar que va ser, suposo, per part del meu, de mi, d'algú molt íntim meu, que no era conscient en aquell moment. Va ser molt ferit, molt ferit. Mm. I quan vaig dir prou, què m'agradava, tenia un dol intern tan fort que no podia escoltar música. I vaig estar temps sense poder escoltar música. Wow. De fet, he tornat a la música a través de donar classes de música a nens i nenes, a través de fer el meu disc, a través de fer la meva música. I fa d'això 10 anys ja. Per tant, ha estat un procés molt lent d'anar-me...
Ho estàs fent aquí a Sant Cugat?
Sí, classe? Sí, sí, ho faig particulars, dono classes.
Tu havies donat també, Núria, havies donat també classe aquí a Sant Cugat?
Jo no? Sí, i a Barcelona, però jo escoles de... Jo era professora d'Història de l'Art i Història i Música i Visual i Plàstica i tal, a l'ESO i Batxillerats.
Perdona, digues.
No, i això, llavors, a l'hora de composar, no, vaig fer allò que... Jo notava, això que parlàvem abans de com surt la composició, dic, sóc com un gatet d'aquests que de cop els hi ve la bola, la pela, la panxa i plop, i surt. De vegades em sentia una sensació, pam, i de cop començava a dibuixar-se, no?, en el moment en què expressava allò amb un paper i un boli, no?, i venia la melodia com la necessitat d'expressar alguna cosa interna.
Composes de piano, també?
Sí, amb allò que sí. De fet, de petita tenia alguna composició de piano de trossos curtets. No m'atrevia mai a acabar res, però ja amb 5-6 anys ja composava també com la Núria, no? Cosetes que em venien, no?, al cap. I bueno.
Doncs això seria interessant que fessis el treball un dia d'agafar-ho. Jo, perdó, m'atreveixo aquí. Agafes aquestes composicions de nena...
Sí. I les vaig fent.
Envies a la merda, en perdó, tots els preceptes de composició i proves. Què sortiria d'aquí des d'ara?
No, és que és el que... A les cançons del disc me n'adono que tenen d'això, perquè aquesta cançó que hem escoltat té dos acords.
Sí, em fixava.
Que té dos acords. O sigui, hi ha cançons que tenen una mica més de complexitat, però tiro molt cap a la simplesa. De partir d'allò que per mi és accessible, fàcil, on em puc comunicar, on... I dic... Si després he d'afegir coses, ja vindran, no? Però...
És curiós, eh? Fa pocs dies, amb aquest programa, van venir uns que feien un espectacle, aquest tribut a Cohen.
Sí.
I el comentari, Sònia Guimarà,
sí.
El comentari era que Cohen va prendre 4 acords d'un guitarrista espanyol que estava...
Ah, me'n recordo,
que estava, sí. Estava a Toronto, Montreal, i el va conèixer casualment,
sí,
i va ensenyar 4 acords, diu, tota la meva música l'he fet amb aquests quatre acords.
Escolta,
és que per mi està l'aprenentatge, i crec que és molt important de cara a com està el planeta en general. Ens Total. Passa de vegades que tenim un llapis i ens sembla que no és suficient per escriure, i necessites una pluma de la millor qualitat, i fins que no tens la pluma de la millor qualitat, no escrius. I què passa? Que sempre et sembla que no tens suficient amb el que tens. I dic, una cosa que és molt necessària i que jo amb els nens ho entenen molt bé. I a més, és que amb res, amb poca cosa, pots fer moltes coses. Perquè un llapis el pots utilitzar per escriure, per dibuixar, per rascar-te. I quan has aconseguit veure tots els usos del llapis, pots passar a una altra cosa, perquè ja en tens prou, ja ho has explorat, no? I jo sento la música i la vida d'aquesta manera, no? I aquí el materialisme que parlàvem d'avui en dia.
Exacte.
Si fóssim capaços d'entendre que en poc podem fer molt, no necessitaríem tant, no seríem esclaus de tenir tantes coses. I
escolta, jo anava a dir, és que Beethoven, gran Beethoven, tu pares a escoltar bé la seva música i moltes vegades és tònica dominant, però clar... Quina bèstia, no? Quina bèstia. El meu pare, que és un supermusicàs, a vegades li poso peces i diu, això no té més remei que ser de Beethoven. Perquè, clar, quan és una persona molt gran que el desperto, la ment, amb la música, no, a vegades. I Beethoven, en realitat, és tònica dominant, però amb una gràcia, anar canviant de tons, anar modulant, anar tal. Per què ens hem de complicar? En realitat, traiem des de dins. Perquè a vegades, quan despullem les coses, des de la simplicitat, és on tenim més saviesa, no?
Vull Núria dir... i Ariana, estaríem molta més estona, eh? Us ho dic de veritat. Però tenim un compromís ara, d'aquí res, en parlar amb un productor de La Fura dels Baus i hem de tallar.
Ens perdrem l'espectacle de La Fura dels Baus, tu i jo, eh?
Ah, sí?
No, clar. Però a veure, actua...
Perquè jo actuo a les 10 i mitja, no?
És divendres, sí, però
i tu a les 11 i mitja.
És dissabte i és diumenge.
Ah, llavors ah, vale. No me'l perdo.
Sí, teniu ocasió de poder veure. Demà recordeu-ho, eh? Al Casal Torreblanca, a 11:15 de la nit, estarà la Núria Rossi, la Diana Bofill, i tot això que ens ha explicat aquí sortirà per la música. Moltes Exacte. Gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
I ens veurem.
I tant.
Gràcies.
Hem escoltat Oh Fortuna i ho hem fet perquè aquest divendres i dissabte i diumenge tindrem al Teatre Auditori La Fura dels Baus amb l'espectacle Carmina Burana, música de Karl Orff. I amb nosaltres, espero que tinguem ja en Francesc Prat. Ah, no? Encara no? No agafa el telèfon, aleshores no ho podem tenir. Però bé, us comentaré que aquest espectacle es fa divendres a les 9 de la nit al Teatre Auditori i que és una versió que va fora dels Baus, aquesta companyia tan important dintre del teatre i de l'escena catalana, ha tingut una presència durant molts anys. Karl Orff escriu una cantata a partir d'una col·lecció de cants dels segles XII i el segle XIII i fa una música vocal i instrumental del segle XX. O sigui, el que aconsegueix estrenant l'any 1937 i el que fa és una recopilació d'aquesta
col·lecció de Carmina Burana i escollés 25 cançons i les ordena d'una manera que poguessin representar-se en un escenari, tot i que en l'actualitat també s'acostuma a interpretar en versió concert. Però ara tenim ja amb nosaltres, espero que ens escolti, que ens senti, en Francesc Prat, que és productor precisament de Carmina Burana i de la Fura dels Baus. Francesc, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estem?
Molt bé.
Teniu a punt, ja les funcions del Teatre Auditori?
Sí, està absolutament, totalment a punt. De fet, és una gira que es va girar, que vam començar el mes d'octubre a Vigo, val? I que aquesta gira acabarà el mes de juny a Madrid.
De totes maneres, sí, de totes sí, maneres, sí. Francesc, estem parlant d'un espectacle que porta, si no m'equivoco, ha passat per 30 països.
Correcte. Bé, sí, es va inaugurar, o sigui, la primera representació es va fer a Sant Sebastià a l'any 2009, el 2 d'agost, va ser l'inici i bé, realment és en aquests moments l'espectacle de la Fura dels Baus que més vegades s'ha representat. I, bueno, encara ens queden per endavant unes 60 i pico actuacions pel resta d'Espanya.
Podríem dir en aquest moment que ho han vist més de 200.000 persones?
Sí, inclús més, segurament. El moment més emotiu de totes aquestes actuacions possiblement va ser la de l'estiu passat a la ciutat de Múnich, ciutat natal de Karl Wolf,
sí,
que es va fer dues actuacions a l'estadi, bueno, al Parc Olímpic de Múnich, davant de quasi 30.000 persones. I, bueno, va ser, per nosaltres allò va ser com una revàlida, de fet, d'alguna manera, a l'actual, a la mateixa ciutat que va néixer Karl Wolf.
Podries explicar-nos una mica què és l'espectacle per a la gent que no coneixi ni Carmina Burana de Karl Wolf ni que coneixi la Fura dels Baus?
Bueno, jo crec que pràcticament tothom ha sentit alguna vegada l'obra de Carmina Burana de Karl Wolf, no? Entre altres coses perquè ha sigut representada, inclús interpretada per moltes pel·lícules i possiblement és l'obra més popular del segle XX. Aquí el que vam començar, Carlos Pedrissa, que és el gran autor d'aquesta posada en escena, comença a partir, tot s'inicia a partir de la partitura de Karl Wolf, en el que en la mateixa partitura ja cita ell textualment que serà representat amb solistes, cantants i imatges màgiques. Aquestes imatges màgiques són el punt de partida del que és aquesta posada en escena. Perquè en l'escenari, sí, perquè en l'escenari hi trobem un tul, un trus amb un tul, que on es projecten una pel·lícula que dura tot l'espectacle, bàsicament. I en aquest trul, embolcalla el que són tots els músics. I llavors, a partir d'aquí, es va representant les 24. Ja sé que has dit 25, de fet són 24 perquè la primera es repeteix. Les 24 versos que es composa l'obra del Carmina Burana.
Que és la Fortuna Imperatrix Mundi, no?
Correcte.
Jo penso que hi ha una part extraordinària que és In Taverna, que em sembla d'una potència absoluta. I ho presenteu amb músics, amb una orquestra en directe?
Bueno, de fet hi ha dos versions. Hi ha l'orquestra simfònica, que en molts dels llocs no hi cap, i hi ha l'altra versió que és de la de piano i percussions. Val? Nosaltres utilitzem la de dos pianos i totes les percussions. A part, de totes maneres, s'inclou una flauta, s'inclou un contrabaix, i s'adapta una miqueta per fer-la encara més rica musicalment que la versió de dos pianos i percussió soles.
I teniu veus, si no m'equivoco, doncs hi ha contratenor.
Sí, correcte. Hi ha el contratenor.
Soprano.
Hi ha la soprano i hi ha el baríton, que és dels papers més importants que hi ha a l'obra, de fet, o dels principals, no? El que hi ha en aquest espectacle de la Fura, els elements més bàsics poder, de la Fura, que utilitza més la Fura, estic dient que hi ha la grua, hi ha la piscina, hi ha tots aquests elements, però que estan aplicats d'alguna manera en funció dels textos que de la pròpia obra, en definitiva, no? Vull dir que la posada en escena tot té una justificació de ser. Hi ha un momentet, per exemple, que hi ha un desgel en directe, bueno, hi ha moments de la primavera, hi ha moments en taverna, que citàveu abans, i tots els elements de la Fura estan aplicats. Jo crec que és la fusió més, de les fusions més perfectes que ha pogut fer possiblement. Això ja és una qüestió d'opinió personal, però que molta gent ho està opinant, de les fusions més bones que ha tingut la companyia de la Fura dels Baus. No?
Bueno, la resposta que heu tingut mundialment, com a mínim, va aquesta línia, demostra una mica això, no?
Sí, absolutament, que
tingui un públic molt, molt, molt gran, i no específicament de música clàssica.
No. De fet, sí que és cert que és, podríem dir que és una petita òpera d'alguna manera, o per la gent que no ha anat a l'òpera i es vol iniciar, jo crec que és un punt d'inici doncs ideal, perquè agrada tots els tipus de públic. I això ens ho hem trobat al llarg de tots aquests anys de veure públic més fidel a la música clàssica, públic que no havia entrat mai en música clàssica i que s'ha emocionat de la mateixa manera. No? I aquest és el gran què d'aquesta obra, no?
Doncs, Francesc, moltes gràcies per atendre'ns i per poder explicar una mica el que serà aquestes quatre representacions que es faran al Teatre Auditori demà divendres, dues el dissabte i una altra el diumenge. I ens veurem al Teatre Auditori.
Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem el divendres a l'Auditori.
Molt bé, Francesc, gràcies.
Adéu.
I seguim amb la música de Carmina Burana per explicar ràpidament, molt ràpidament, l'agenda d'aquest cap de setmana, que com sempre és molt llarga. Dui dijous a les 9 al MUT, Oriol Mula, veu i guitarra, amb Xema Riera, piano, i Dani Comas, baix, música pop. Divendres a les 9, com explicàvem, Carmina Burana Calof, que es repetirà el dissabte a les 6 i a les 9, i el diumenge a les 7 de la tarda. Al Casal de Torreblanca, les cantautores Núria Rossi i Ariana Bofill, que han estat amb nosaltres, presenten a 11:15 de la nit els seus nous CDs, Alegria i Hidden Soul. I el dissabte a les 9 i diumenge a les 7 al Teatre de Mirasol, L'arrogància humana de Víctor Alexandre per la companyia dirigida per Trini Escriuela. També dissabte a les 11 al Cafè Auditori, Raquel Lua, veu, i Amaya Miranda, guitarra clàssica des de Bossa Nova a flamenc, cançons originals i versions. I el diumenge, per la tarda, a les 7 de la tarda, tenim un concert a l'aula del Conservatori, i a les 9 de la nit al Cafè Auditori Jazz amb Pedro Javier González, guitarra, i Horacio Fumero, contrabaix. I us deixo també amb música de Carl Orff, In Taverna, i perquè l'escolteu, i sobretot, si teniu ocasió, no us perdeu aquest espectacle. Fins la setmana vinent. Adeu! Sono parole fluvio la venti, sono migliore tramite, non permanente.